Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Viernes 14 de junio. ¿Has hecho la declaración de la renta? Pues te quedan poquitos días. De todas formas, con Quique Rodríguez te vamos a informar de lo más importante que debes de hacer. Antonio Gil, el alcalde de Les Alqueries, por fin ve la luz en la Casa de la Cultura tras 22 años de espera. Tenemos una de cinema con Xavi Manzanet y con Alberto Marco, que nos van a comentar las películas más punteras, la taquilla y también, por supuesto, las series más interesantes en televisión. Y continúo con Alberto Marco, porque hoy nos lleva a Benasal. ¿Qué pasa con el balneario de Benasal? Y además nos va a hacer el tour turístico, como todos los viernes, con Turiscope. La Casa Real Española, es decir, los Reyes, compran prendas a una empresa premiada por la Fundación Globalis. Luego te lo cuento. Y nace una asociación argentina cultural en Castellón, el CEIBO. Pero antes de todo ello, damos paso a la información, a los temas que debes de saber hoy, viernes 14 de junio, con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, buen día. Contenim l'actualitat avui.
Pues amb una gran notícia, la protagonitza una persona, un guàrdia civil. Durant un any ha estat lluitant per la seva vida, aferrant-se a ella i ha aconseguit salvar-la. És Marcos Troitiño, té 41 anys i és natural de Galícia. Estava destinat en la comandància provincial quan fa un any, el 30 de juny del 2023, va perseguir a dos lladres que havien comès un robatori a un centre comercial de la ciutat de Castelló, patint greus lesions després de ser atropellat en la persecució per un cotxe. Marcos, a més, estava fora de servei, però no va dubtar en tractar de donar amb els lladres. Ingressat en la UCI de l'Hospital General, solament se li oferirien cuidados paliativos. El seu pronòstic era molt més que crític, i la seva dona, després de més de dos mesos, va decidir emportar-se'l a Astúries, on hi havia sigut destinat dies després per a les seues tarees professionals. Després, allí va ser ingressat en Vigo, en l'Hospital Vitas de Vigo, que compta amb un centre de neurorehabilitació. Després de nou mesos integrats en aquest internat, en aquest hospital, ara ha pogut abandonar-lo en cadira de rodes i els seus companys i el personal mèdic inclús li van fer un passillo per a donar-li la enhorabona amb aplaudiments i tot. Un any de recuperació després d'estar fora de servei i tractar de donar amb dos lladres que havia vist, estan ell amb la seva família, al centre comercial que havien furtat ahir en el centre comercial. La mala sort que se li va creuar, per sort, està viu i està ja a sa casa després d'un any. Tres municipis de la província de Castelló que estan en risc de despoblació tracten de salvar els seus aularis per aportar famílies que garantisquen la supervivència dels seus centres educatius i, per tant, de la vida al municipi. Són Castellfort, Portell de Morella i Cintorres, que van obrir a una consulta per a conèixer si hi ha famílies que estan interessades i decidides a traslladar-se a viure en aquests pobles. No s'oferirà vivenda ni treball, però es vol conèixer si hi ha plans de futur en cas de traslladar-se a ells. A Borriana, l'Ajuntament aprova en ple l'adjudicació a Ferrovial i Endesa de la nova contractació del subministre i manteniment energètic de la ciutat per a poder aconseguir una Borriana més i millor il·luminada, i la concessió deurà invertir 2,6 milions d'euros. A més, el ple de Borriana també ha reprovat l'actuació de l'anterior equip de govern de Partit Socialista i Compromís per la seva gestió al País Sant Gregori. i el Port de Castelló, que ha entregat els Premis Faro a Castellón Plaza, Hackathon Faxa, a la Càtedra Increa d'Innovació, Creativitat i Aprendizatge de la Universitat Jaume I, Grupo Trimodos, el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament Space de l'Ajuntament de Castelló, Proyecto Cristal Lung de Bexa, AITC, a l'Impala Sport Club i Spa, a la Fundació Mujeres al Timón i l'Associació Cultural La Barraca del Grau. En ella, en els premis, el president de l'autoritat portuària, Rubén Ibáñez, ha destacat que la inversió per al Port de Castelló en el temps entre aquest any 2024 i el 2028 pujarà a 760 milions d'euros. Ojo, 760 milions d'euros d'inversió en els propers 4 anys al Port de Castelló.
Quique, perquè no tenim així el director, sinó...
Estaria contant en pesetes. I no sóc capaç ja de contar-la en pesetes. L'amics del bàsquet, que anuncia que confia en un entrenador de la casa per a que assumisca la tarea des de la banqueta de l'equip de bàsquet, l'amics del Castelló. Serà Frederic Castelló, natural de la Vall d'Uixó, qui dirigirà el primer equip, ha estat 11 anys com a segon entrenador, tant de Toni Ten com de Juan Antonio Orenga, el tècnic que hi han hagut en els últims anys en l'amics del bàsquet, i per tant ara Frederic Castelló serà el màxim responsable de la parcel·la tècnica. Hi ha circulació condicionada per obres a la Peseta, Xilxes, Moncofa, Vila-real, Benicàssim, Torreblanca i Alcalà. A la CB2, entre Borriol i Sant Mateu, tancada la carretera entre Torreblanca i Torrenostra. Desviat el trànsit per l'avinguda València per obres a l'altura de la CS22 a Castelló de la Plana. I també a la capital, tancats els carrers Conde Pestagua, Trinitat i Navarra. Tenim una temperatura que aplega els 25 graus en la costa fins als 28 a l'interior de la província de Castelló i un cap de setmana, en principi, tranquil, en el que no s'esperen pluges. Previsió, Noelia García.
Buenas tardes. Hoy día de calor moderado con temperaturas propias para esta época del año. Hoy las temperaturas máximas suben y alcanzaremos 28 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaros. Hoy por lo general tendremos un cielo poco nuboso o despejado y un ambiente soleado. En cuanto al viento, flojo de las componentes sur y sureste. Mañana las temperaturas máximas bajan ligeramente, 27 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaros. En cuanto a las mínimas, se mantienen, con 18 grados en Vinaros y 17 en Castellón de la Plana. Mañana tendremos cielos poco nubosos con algunas nubes altas y en el interior a partir de mediodía nubes de evolución que podrían ocasionar chubascos. Mañana viento flojo de componente este a partir de mediodía con rachas de intensidad moderada en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las 12 y 27 minutos, buen momento con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, de repasar las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula: PP opta por el espacio de Miguel Ángel Blanco ante la cruz de Vox. Cobra fuerza la ubicación en el Parque de la Escultura, que recuerde la unión de todos los demócratas ante el terrorismo. Ortolá insiste en que lo justo es levantar otro crucifijo, pero aún no ha pedido reunirse con sus socios. Sales responde al conseller Barrera: nadie debe decirnos cómo deben de ser las esculturas en Castellón. Y en la foto central pues aparecen los ganadores de los premios Faro, que reconocen la labor de 10 entidades. Por su parte, Mediterráneo titula: el déficit de mecánicos en talleres acarrea demoras de hasta un mes. La falta de mano de obra castiga a los establecimientos de reparación de vehículos en Castellón, que se ven abocados a buscar trabajadores en el extranjero. Los jóvenes no se ven atraídos ni por los buenos sueldos ni la estabilidad laboral. Y en la foto central pues también se hacen eco de los premios Faro. Los premios Faro lucen en el puerto. Por Castelló entrega sus galardones en una cita en la que el presidente Mazón promete apoyo a las empresas de la provincia. Con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Así están las cosas este viernes 14 de junio.
Todos juntos, hoy lo queda.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Antonio Gil es el alcalde de Alquerías del Niño Perdido. Y andábamos todos muy perdidos con la Casa de la Cultura, porque ni el Escorial ni la Sagrada Familia creo que ha tenido que esperar tanto para que por fin se apruebe el proyecto definitivo para terminar la Casa de la Cultura. Buenos días, ¿cómo estamos, Antonio?
Muy bien, muy buenos días.
Vamos a hacer un poquito un recorrido, porque verdaderamente son casi 20 años, ¿no?, esperando.
22, concretamente.
Ah, pues.
Ahora mismo. Se paralizaron las obras en el año 2002 por un tema de sobrecostes, no se llegó a producir la modificación de contrato, y los gobiernos posteriores que ha tenido este consistorio, la verdad es que pusieron muy poco empeño, por no decir nada, en que esa modificación de contrato viera la luz, y por desidia política pues ha estado cerca de 20 años paralizado, hasta que a últimos de la pasada legislatura el Partido Socialista volvió a iniciar los trámites de una manera poco eficaz, por decirlo de alguna forma, puesto que a los meses de haber iniciado la obra se volvió a paralizar por la misma casuística que se paralizó en un primer momento, ya que pues se sacó una licitación o se hizo un proyecto en el año 2019, ese proyecto de 2019 se puso en marcha en el año 2022, a precios del 2019, después de haber padecido la crisis del gas, los costes de la electricidad, el incremento de los costes de la construcción, la guerra de Ucrania, etcétera, y invalidaron el proyecto prácticamente desde el minuto cero, y después de tantísimos años de abandono y de dejadez, pues tampoco se sabía a ciencia cierta qué es lo que requería el edificio para ponerlo en funcionamiento.
Y ahora mismo, alcalde, ¿qué es lo que requiere el edificio para ponerlo en funcionamiento en cuanto a costes?
En cuanto a coste, para acabarlo completamente, el valor estimado son cerca de 3,5 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que se estipuló por parte de los técnicos que convendría hacerlo por fases para que fuera viable, ya que 3,5 millones de inversión pues es mucho. Y la verdad, el edificio no se sabía a ciencia cierta hasta que no se desescombrase, se resolviese toda esa delincuencia que se ha producido, por no decir autorizada, porque no se le puso medios ni alarmas ni nada por el estilo, por parte de terceros, y hasta que no estuviese todo el complejo desescombrado y visto qué es lo que requería el edificio, pues no se podía hacer un cálculo de costes. Aproximadamente son unos 3,5 millones de euros. Y está dividido en tres fases: la fase de adecentar el entorno, cierre de aguas y puesta en funcionamiento de la biblioteca municipal. En la segunda fase es el hall de la entrada de lo que ya es la sala de audiciones, el auditorio, y la sala de exposiciones, y la tercera fase de lo que es el proyecto, que es la fase más grande, es el consolidar el auditorio, el poner en funcionamiento el auditorio de la Casa de la Cultura.
Es decir, que ahora vamos a tener que ir esperando a que se vayan realizando esas fases, ¿no, alcalde?
Sí, ahora mismo nos encontramos que la primera fase, que es la que se puso en marcha y se paralizó, requería de una modificación del proyecto, consellería, todo esto se produce además con las elecciones, consellería cambia de gobierno también, y hasta que se pone todo el mundo en órbita y ya empiezan a coger tesitura de lo que es la problemática de la Casa de la Cultura y de lo que ha padecido este edificio por desidia política pura y dura, pues claro, pues ahí transcurren unos meses, no sin la insistencia del actual equipo de gobierno, porque la verdad es que nos reunimos con el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, con el señor Barrera, y le transmitimos, le dimos a conocer de primera mano cómo estaba la situación, y bueno, ya se empezó a mover toda la maquinaria, se nos solicitó que como el ayuntamiento es el órgano que contrata al redactor del proyecto, que diésemos el visto bueno para que ese redactor, ya que lo sufragábamos nosotros, pudiera hacer esa modificación, y sí, ya se hizo esa modificación, se nos indicó que tenía que pasar a los órganos de compromisión de la Diputación de Castellón y posteriormente aprobarlo en pleno municipal, y ahora ya está pasado por pleno municipal y transmitido a Consellería para que puedan retomar las obras de la primera fase de la Casa de la Cultura.
Buenas noticias son, Antonio, un poco tarde, pero son buenas noticias.
Un poco, sí, 22 años, una generación entera, pero la verdad es que es un gran alivio el poder poner en funcionamiento esta infraestructura que tan necesaria es para el pueblo. Tenemos la biblioteca municipal en un estado muy, muy, muy precario. Uh-huh. Aquel edificio ya ahora mismo y conforme está no aporta nada a los municipios, sino es más bien todo lo contrario, desprestigia la imagen del municipio por la situación que se encuentra todo aquel entorno. Y que aquello pueda adecentarse, que se puedan retirar las vallas, que tenga una utilidad aquel edificio público, pues la verdad es algo que muy satisfactorio, que estamos muy satisfechos el equipo de gobierno de que esto pueda tener un funcionamiento, una repercusión, un entorno decente y un poco pues lamentar al mismo tiempo que se paralizara estando el Partido Popular y que se tenga que volver a poner en funcionamiento cuando esté el Partido Popular porque haya sido por desidia política. Eso es lo que más, a muchísimos vecinos, es lo que más nos requema.
Uh-huh. Antonio Gil, alcalde de Alquerías del Niño Perdido, de Les Alqueríes, pues muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y manos a la obra.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Y sí, seguiremos trabajando como hasta ahora y bueno, ahora que ya se empiezan a ver la luz al final del túnel, pues con más ganas todavía.
Y te estaba comentando al principio que si has hecho la declaración de la renta, que si no la has hecho, que te quedan pocos días. Aquí tengo aquí en los estudios a Quique Rodríguez, que te va a dar pues unos consejitos.
Estem ja encarant el finalitzar el mes de juny i això també suposa una conseqüència i és que aquella persona que no ha fet encara la declaració de la renta li queden molts pocs dies per a poder anar a els experts i poder confeccionar aquesta declaració per a veure si té que pagar impostos, si té que rebre més perquè ja està pagant més quantitat al llarg de l'últim any 2023. I anem a parlar de les qüestions importants en aquesta declaració amb el Col·legi de Gestors Administratius de València i la delegació de Castelló, concretament, amb Mario Parcar i Alejandro Forcada. Mario, Alejandro, què tal? Bon dia.
De tornar per així.
Molt bé, bon dia.
Bon dia. La declaració de la renda, important, finalitza ja en qüestió de poques setmanes. Estem, què? Dos setmanes aproximadament.
Queden dos setmanetes, ja encarem la recta final. Enguany tenim un dia més, és el dilluns, dia 1 de juliol, però hi ha que recordar que si hi ha que fer alguna domiciliació i no tinguem que tindre l'inconvenient d'anar al banc a pagar directament la declaració de renda, finalitza el dia 26.
Entonces, la fecha límite és el dia 1 de juliol, ja que tindreu en compte, perquè moltes vegades pensem en el 30 de juny.
Sí, el 30 de juny, a la majoria de col·legiats del gestors administratius ens pillarà treballant de fer coses a última hora i acaba el dia dilluns, dia 1 de juliol, la renta enguany.
Què qüestions hi hauria que tindre en compte? Perquè n'hi ha canvis en aquesta temporada de la renda, per exemple, un que se m'ocorris són les deduccions per anar al gimnàs, per exemple, no? Per qüestions esportives, també per qüestions de salut. Quines són les deduccions?
Molt bé, sí, efectivament. Este any pues, existeix un nou conjunt de deduccions autonòmiques en el seno de la Comunitat Valenciana que tenen pues, especial transcendència principalment perquè són deduccions que van directament en la quota tributària i poden canviar notòriament el sentit d'una declaració. Com dies, gastos directament relacionats amb la salut, com els que tenen que veure pues, en gastos de psicòlegs, acup bucodental no estètica, la compra de llentilles o ulleres, etc., pues, són importants. Per això se recomana fervorment tindre la factura del gasto en què s'ha tingut, així com haver fet el pago bé mediante transferència bancària o pago mediante targeta.
Sí. I la factura no és tot l'any, per tant, és una deducció, és un percentatge, no?
Correcte, n'hi ha una base màxima que depèn del tipus de gasto del que estem parlant, sobre el que s'aplique un percentatge. Per tant, per exemple, en el cas del deport, com és pues, gimnàs, quotes de col·legis o federacions esportives, etc., en una base màxima de 500 euros ja estaria cobert per aplicar la deducció de 150 euros anuals.
Important, per tant. Altres qüestions tenen que veure, per exemple, en la regularització de les mútues, especialment per a les persones jubilades?
Sí, en guanyes és una novetat molt important, perquè totes aquelles persones que van cotitzar en uns anys determinats, antes de que la Seguretat Social fora com la coneixem ara, pues és a l'Agència Tributària ha fet que en guany se puguen deduir aquestes quotes que estan exentes de tributació directament, i ha ficat també una ferramenta que és molt senzilla perquè se pugui reclamar totes aquestes ingressos que s'han tingut de corresponent a les mútues estos anys anteriors. És un procediment molt senzill i que realment val la pena que la gent ho sol·licite per retraure tots aquells ingressos indeguts que ha fet durant aquests anys.
No, això és la gent que va treballar abans de que es creara la Seguretat Social, estem parlant de la dècada abans de la dècada dels 70, no?
Sí, sí, ahir ja en aquell moment hi havia una espècie de mutualitats que després van ser absorbides per la Seguretat Social. Són uns anys molt, molt concrets. L'Agència Tributària està tota la informació en els anys concrets que van ser. Vas començar una lluita que va més començar els empleats de Telefònica, els empleats del Banc Santander i tota una sèrie de col·lectius que al final han estandarditzat l'Agència Tributària perquè sigui molt més senzill a tots els afectats.
I també hi ha aspectes com les complementàries. A vegades s'ha de mirar enrere i fer alguna complementària respecte a altres declaracions del passat?
Correcte. N'hi ha vegades que els pagadors de les rentes, com pot ocorrir en el cas de que se tracti d'un funcionari, en el cas de que el pagador és l'administració pública, que és habitual que en concepte de bien retrasos o actualització de salaris s'hagin rebut en l'any 2023 quantitats que fiscalment corresponen a l'exercici 2022. En aquests supostos, l'Agència Tributària en les dades fiscals sol incluir una casilla en un apartat molt concret en el que s'identifiquen quantitats que correspon regularitzar de l'exercici 2022. És el que se coneix famosament com fer una complementària i que és recomanable com a mínim analitzar-lo, perquè en cas contrari pot ser que per part de l'Agència Tributària se procedisca a una autorregulació i en aquest cas pues, el contribuent podria situar-se en una situació més perjudicial. El plaç en aquest cas per fer la complementària també està regulat i efectivament coincideix en el plaç de la declaració d'aquest any, és a dir, també fins a l'1 de juliol.
A vegades podem pensar que la complementària és algo greu. No té per què ser.
No, efectivament, no té per què ser, i menys no té per què ser culpa del contribuent. És a dir, si el seu pagador de la renta, la seva empresa, li ha abonat unes quantitats fora de plaç, pues, què culpa té el treballador, no? Pues, simplement ha de procedir a una regularització que no implique ni interessos, ni recàrrecs, ni, per supost, qualsevol tipus de sanció, però pues, és recomanable regularitzar la situació.
I estic pensant ara també en que en la declaració té que constar, per exemple, obres que s'hagin fet a casa, alguna reforma, alguna instal·lació de plaques solars, tot això també és positiu per al contribuent.
Sí, clar que sí. O sigui, sobretot en les deduccions autonòmiques hi ha un apartat important en què les persones que han optat per instal·lar instal·lacions de renovables, pues, hi ha unes deduccions màximes i la veritat és que la quota del contribuent solen ser molt, molt beneficioses. Sempre que estem parlant de deduccions, sempre és molt important anar al professional, perquè totes les deduccions autonòmiques no apareixen en el borrador. O sigui, vull insistir en este tema, i és que llevant si ha nascut un xiquet, totes les deduccions autonòmiques no apareixen en el borrador. Entonces, hi ha moltíssimes deduccions que retrauen la nostra factura fiscal que hi ha que mirar-les en molt de cuidado per a que baixar la factura fiscal i al final cada un que té que pagar el que realment té que pagar, no el que diu el borrador.
Claro, per tant, no sempre hi ha que donar-li... Bueno, m'ha arribat el borrador, li doni a confirmar i ja tinc la declaració feta, no? Perquè podem tindre un problema ahí.
Així és. Sense cap dubte, les dades fiscals i els borradors pues, bueno, són instruments molt interessants i els que n'hi ha que tindre pues, accés i analitzar. Però la recomanació fonamental és anar a una persona experta, un professional, i que s'encarregui de complementar aquestes dades de les que disposa la Hisenda per concretar la, com bé diria Mario, la factura fiscal que ens correspon a cada un de nosaltres.
Mario, Alejandro, algun consell més que vulgueu de destacar en quant a aquesta declaració?
Que enguany hi ha moltíssimes variacions a nivell autonòmic, que no ens conformem en confirmar el borrador, que costa molt poquet anar a un professional, revisar-ho, perquè hi ha moltes coses. L'IRPF possiblement és l'impost més complicat que té l'agència tributària a nivell de casuística. No hi ha dos famílies iguals, no hi ha dos treballs iguals, no hi ha dos situacions familiars i econòmiques iguals, i això porta a que invitem a tot el contribuent a arrimar-se als nostres despatxos o als despatxos del col·lectiu de professionals que els assessore i que facin bé les coses.
Des del Col·legi de Gestors Administratius de València, en la seva delegació a Castelló, Mario Porcar, Alejandro Forcada, moltíssimes gràcies per aquests consells.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gracias, Quique. Pues nada, que tenemos pocos días. Los que no lo habéis hecho, es el momento. No vaya a ser que se te pase.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Si quieres diversión máxima este verano y tienes entre 3 y 16 años, apúntate al Campus de Verano Impala 2024. Del 24 de junio al 9 de agosto, desde las 7 y media de la mañana, talleres, robótica, huerto urbano, cocina saludable, yoga, educación emocional o actividades acuáticas como surf y kayak, y también excursiones y jueves de acampada nocturna. Opción de comedor con cocina casera. Inscríbete ya para todo el periodo o por semanas en campusdeveranocastellón.com. Socios y entidades con convenio, 10% de descuento. Campus de Verano Impala. Maximiza tu diversión.
En Nova Queen, nuestras diseñadoras e ingenieras diseñan tu cocina como tú eres. Y ahora, mes sin IVA en Nova Queen. Ahorra dinero. Te ayudamos en la reforma de tu hogar. Porque eres diferente, confía en Nova Queen, el alma de la cocina a medida y de casas con orgullo. En Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Este sábado el orgullo se celebra en Castellón. Únete a la manifestación, la lectura del manifiesto y de los pregones que tendrán lugar a partir de las 19 horas en la Plaza Borrull. Por la noche, disfruta del set de DJs, las espectaculares actuaciones programadas y pon el broche final a esta espectacular jornada de fiesta y reivindicación con la gran Charo Reina. Juntos creamos el Castellón de todos. Toda la información en www.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Ven a conocer Muebles La Fábrica, la mayor exposición de muebles, sofás, colchones y decoración. Personalizamos los muebles a tu gusto. Te realizamos un proyecto a medida, con el transporte y montaje gratuitos. Encuentra los muebles que mejor encajan contigo solo en Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Amplía tus puntos de vista. Lo que descubres en clase de religión amplía la mirada sobre la persona en su proyecto de vida, educando a personas responsables y autónomas, educando a interpretar el arte y la cultura, la tradición cristiana, educando la interioridad de cada persona. Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos, desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Pues ya los tengo aquí, Xavi Manzanet, Alberto Marco, una de cinema.
Quan sona esta musiqueta, que ara ja bellissa i se torna surfen, la temperatura que comencem a tindre de cara a l'estiu és que ve una de sèries, una de cinema, una de Xavi Manzanet. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui una de cinema i sèries en ruta, que estic en este moment camí d'Almeria Y ve, pues se van a coger el una de cinema Camí capa mojacar en concreto. Bueno, la primera de les estrenes que tenim, com sempre, les pel·lícules que arriben als nostres cines, les que podeu veure en les sales de la província de Castelló. Bueno, la primera d'elles es diu Vidas Perfectas.
Has vist una chiquilla, chiquilla, chiquilla. Has vist una chiquilla ir por aquí o por allá.
Cío. Cuando Cío nació, no podía ni cogerlo en brazos. Soy muy mala madre.
Eres una madre maravillosa.
Y una amiga maravillosa.
Quiero que tú también seas feliz.
Es una Jessica Chastain que parece que estiga repetint papers que ja han vist, ¿no?
Sí, bueno, Jessica Chastain, que sempre, o a mi me sembla una garantia de èxit en la pel·lícula, a més li acompanya ara Anne Hathaway, en esta pel·lícula que ens situa en els primers anys de la dècada dels 60. Alice i Celine, que viuen una vida perfecta, que són amigues, que són veïnes, que sembla que ho tenen tot, hasta que un accident terrible, d'alguna manera, s'accelerà. Les seues vides per a sempre. Bueno, dirigís Benoit Delhomme en esta primera proposta que arriba als nostres cines. I seguim, perquè tenim unes quantes estrenes més, amb la continuació d'una pel·lícula d'animació que va inclús guanyar un Òscar en 2016 i que ara pues, arriba a la pantalla amb noves emocions. Es del revés 2.
Aquí alegría, en directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo!
¡Yupi!
¡Y aquí está tristeza! ¡Aquí viene ira!
¡Dejádmelos a mí!
¡Hay que ponerse el protector bucal, señores!
¿Miedo?
¡No, no, no! ¡Ese no es el nuestro!
¡Asco! Imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido.
Ahí teníem a tot l'equip, però com bé dius, arriben noves emocions.
Sí, efectivament, arriben noves emocions a completar les ja existents en la història del revés. Recordem, és la història d'una xiqueta i concretament de com les seues emocions que agarren personalitat i que podem veure com conviuen dins d'ella, pues, van relacionant-se, no? Ara, en aquest cas, la xiqueta ja s'ha fet més major, està ja en plena adolescència, per tant, arriben emocions noves. A les anteriors, alegria, tristesa, asco, por, ara se sumaran enveja, vergonya, ansietat. En definitiva, unes emocions més complexes que vindran a crear pues, bueno, una pel·lícula també amb una altra història diferent, no? Ara, com veiem, el principal eix és que esta xiqueta que coneixíem ara s'ha convertit en una persona més major i, per tant, tot això farà un còctel explosiu d'emocions. Una pel·lícula d'animació de Disney Pixar que, com sempre, pues, ens farà passar una bona estona de segur. I ara viatgem, o millor dit, anem fins un futur present no tan llunyà, de molt apocalíptic, com qualsevol pel·lícula de ciència-ficció. No hi ha ninguna pel·lícula de ciència-ficció en què les coses vagin perfectes, eh? Sempre sembla que el futur sempre pinta mal. Bueno, doncs pues ahí està. Respira, que és la proposta que ara arriba.
Volveré lo antes que pueda. Intentad no mataros mientras estoy fuera.
Reservas de oxígeno al 20%.
¿Papá?
¿Papá? ¿Hola?
Mamá, llevamos 3 años sin ver nada vivo. El mundo se...
Y la protagonista ya veu, pero más o menos, pero más. Yo creo que porta la pobre Mila Jovovich sense fer una película normal moltíssim de temps.
Bueno, Mila Jovovich siempre está en un futuro, en un món alternatiu, lluitant contra, si no son zombies, son amenaces apocalípticas, en fin. Bueno, la falta d'oxigen ha convertit la Terra en un planeta inhabitable, però a sobreviure, Maya, que interpreta Jennifer Hudson, i la seva filla Zora se veuran obligades a confinar-se en un búnquer. Per a poder eixir a l'exterior, tindran que ficar-se un traje especial dissenyat per l'home de Maya, Darius, desaparegut després d'embarcar-se en un perillós viatge. L'arribada d'una misteriosa parella, que interpreta Mila Jovovich i Sam Worthington, que ells asseguren saber on es troba Darius, farà que Maya i Zora baixen la guàrdia. No obstant, estos visitants amaguen més d'un secret i ànsia per refugiar-se en este codiciat búnquer. Així que veurem què passa, no? pues ahí está, respira. I ara pues, tenim una altra pel·lícula inspirada en un fet real i que ens situa als darrers dies de la Segona Guerra Mundial, en els anys 40, i es diu The Arctic Convoy.
¡Submarino se acerca por este!
¡Oh, el que todos han cubierto!
¡Fuego!
La escolta hundió el submarino con cargas de profundidad.
Bien.
Los británicos están haciendo su trabajo.
Doncs ahí tenim, nueva película de la guerra, pero en una visión diferente.
Totalment diferent, està inspirada en un fet real que va succeir en un comboi que tractava de portar protecció i víveres a aliats per Islàndia i precisament això és el que ens conta la pel·lícula. No? Ens trobem el 1942, els alemans han completat la costosíssima i inviable campanya d'invadir la Unió Soviètica, la situació és insostenible i per evitar pèrdues majors es reunien uns barcos mercants civils de tot el món que transportaran subministres de guerra des d'Islàndia a Murmansk. Un perillós viatge baix la protecció d'altres vaixells de guerra, però que quedaran atrapats en un mar en el que no tenen experiència per defendre ni per sortejar en una història de mariners civils que s'enfrontaran cara a cara amb l'exèrcit alemà en les aigües de l'Àrtic. Dirigís Enric Martin Babalsken en esta pel·lícula que ens ofereix pues, un episodi poc conegut d'esta ja guerra que tantes vegades ha dut al cine, no? Per continuar, tenim el paranimf Like Someone in Love, una pel·lícula dintre del cicle d'Abbas Kiarostami amb Rin Takahashi i Tadashi Ukuno, que es conta la història d'una jove estudiant japonesa que es prostituirà a Tòquio per pagar-se els estudis, però que sense esperar-ho trobarà una tendresa sorprenent de part d'un client major. Pel·lícula japonesa-francesa del 2012 que, com veiem, entra dintre del cicle d'Abbas Kiarostami. I també per acabar, comentar que esta setmana estic ja veient una sèrie d'HBO que es diu Hacks i de la que espere la setmana propera portar-vos alguna ressenya perquè encara he vist pocs capítols, però m'està agradant. És una comèdia que segueix la història de Deborah Vance, una còmica de Las Vegas que té o que travessa moments complexos i que allí rebrà la visita d'una jove guionista i que juntes faran equip per eixir endavant, no? I taquilla, com estaran? Bueno, Bad Boys Ride or Die, pel·lícula que es va estrenar la setmana passada, Los Vigilantes 3, El Reino del Planeta de los Simios, Furiosa, Back to Black, esta mena de pel·lícula, biopic sobre Amy Winehouse, Amigos Imaginarios, Garfield, pel·lícula d'animació d'este gat de la tira còmica tan coneguda, Tarot, Aikiyu, La batalla del basurero, Hitman, Asesino por casualidad, tancaria en el ranking de pel·lícules més visques.
I en la que ja te citem, ja has dit, ja per a la setmana que ve, tornant de l'oeste almeriense, en records de Clint Eastwood i de Lehman Cliff i de gent històrica, pues, segurament, i que segur que mos contaràs.
Vaig a fer una visita a un d'estos parcs, estudis de rodatge de les pel·lícules tan conegudes de l'oest, o sea que ja us contaré la propera setmana com és això.
Doncs ahí serà turisme cinematogràfic de la mà de una de cinema en Xavi Manzanet. Fins proper divendres, Xavi.
Vinga, adeu, que vaja molt bé. Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, Javi, i hasta luego, Alberto.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Acercando a la una de la tarde y en Oropesa del Mar pues han organizado una mesa de debate durante la celebración de la primera feria de emprendimiento Art Woman. Han empezado hoy, pero mañana aún estarías a tiempo para apuntarte. Necesitas, es gratuito, pero necesitas inscribirte. Lo realizan en la Plaza de España y se trata de un evento organizado por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local junto a Art Woman, que apuestan por fomentar el empoderamiento económico de quienes emprenden y te sirve también como punto de encuentro en el que puedes presentar tus productos, servicios y hobbies. Like troubled water running. la primera feria de emprendimiento Art Woman en Oropesa del Mar. Ya estamos llegando a la 1:00 p.m, lo que significa que te voy a dejar con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Was there something I could have said?